Solidaris, amb Adrià Bas.
I aquest és l'últim de la temporada. Avui, als Solidaris, Jocs Olímpics al Brasil. Què hi ha en joc més enllà de les medalles? Què tal? Bona tarda, com esteu? Quan arriba aquest dia, com cada any les últimes 8 temporades, segurament direm allò de que vagi bé l'estiu, que tingueu bones vacances, i ho haurem de fer perquè en realitat és una convenció radiofònica, perquè canviem de temporada, és normal. Però permeteu-me que reconegui que per un programa com el nostre, això costa. Costa sobretot perquè és molt difícil trobar el to adequat per no caure en la frivolitat, en el sensacionalisme, per no ser més exagerat del compte, per ser objectiu. Més encara quan avui ens toca començar el programa pendents de Turquia i encara amb l'angoixa de l'atemptat de dijous a Niça. Aquests dies els corresponsals ens explicaran tots els detalls d'Ankara, d'Istanbul i del que va passar a França. Quantes víctimes hi va haver, qui ho va fer, d'on venia, qui reivindica l'atac. I els analistes exposaran raons, buscaran causes, projectaran conseqüències. Una part de la societat ens en sentirem responsables. Farem autocrítica per no haver sabut construir valors comuns. Autocrítica també perquè els nostres propis governs, ja ho sabem, són part implicada en guerres que pateixen altres. Tot això ho direm perquè n'estem convençuts. I uns altres diran que estem sent massa tous, que no podem ser tan innocents i que Europa hauria de ser més contundent amb tothom que vulgui atemptar contra nosaltres, que hem de vigilar els radicals, que hauríem d'enviar l'exèrcit, els exèrcits, contra el Daesh, contra els dictadors i acabar la guerra a l'Orient Mitjà. I ja tindrem la societat dividida, que és el que volen. Doncs si algun dia us veieu immersos en una conversa així amb algun conegut vostre, penseu que potser tots dos teniu part de raó, que això en realitat és cosa de tots. Reconèixer en què ens hem equivocat, on som responsables, però també reclamar als nostres governs, més que contundència, coherència i una voluntat real d'acabar amb la guerra i de construir la pau. Voluntat real. I ara mateix estan fent just el contrari. Sense anar més lluny, la Comissió Europea vol pactar amb dictadures africanes com les d'Eritrea i el Sudan per frenar la sortida de persones que acabin venint a Europa a demanar refugi. I proposa finançar els seus exèrcits, els d'aquells països, perquè facin control de fronteres i fer-ho amb diners del programa d'ajuda al desenvolupament. En fi, que el món no en fa de vacances.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
La gent t'assenyala, veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara el ritme...
Saïd El Kadawi, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bona tarda. Ara em deia el Saïd, estic horroritzat. No ens traiem de sobre aquesta sensació, eh?
Sí, home, la notícia és molt, molt desgraciada i desgraciadament, a més, és una notícia que es va repetint perquè hi ha diferents països de tot el món. Potser no hauríem d'oblidar, només tenim el repte de no oblidar que en el fons tots som víctimes, no? No es tracta de musulmans, de cristians, jueus.
No, no. Mira que m'agradaria poder els pròxims minuts desvincular-ho. M'agradaria que no haguéssim de parlar del fet religiós en aquest cas, perquè jo crec que és el pretext que un grup determinat utilitza per emmascarar una qüestió que és política, no? Que és una qüestió de geopolítica mundial, de com el món s'aprofita, d'una meitat del món s'aprofita de l'altra meitat, i posem aquesta cobertura de fe i de radicalitat. Perquè diguem-ho tot, també expliquem-ho, Saïd. El Saïd fa dies que volíem que vingués el Solidari, sobretot després que a primers de juliol, ara fa 15 dies, hi va haver l'atemptat a Bagdad el dia que acabava el Ramadà, on hi va haver més de 200 morts, perquè sempre diem que fem programacions especials a Occident quan això ens toca de prop i després no hi posem el mateix esforç, la mateixa empenta i el mateix missatge quan això passa més enllà de la Mediterrània en quilòmetres, però també quan passa en una altra cultura, no? I volíem que el Saïd ens vingués a donar algunes idees en aquell moment. per desgràcia no va poder ser, i per desgràcia avui, quan era el moment, aquests dos últims dies els passàvem com els passàvem, no?
Exactament, estava previst de fa temps, de fa dues setmanes no va poder ser, havíem previst aquest divendres i ens ha coincidit amb aquesta.
I al Said sí que hi havia una idea de les que a vegades ell comparteix amb els seus coneguts, amb els seus amics a través de les xarxes, que em semblava especialment interessant de destacar, que és aquesta de mirada de desradicalitzar els nostres, i subratllo la paraula nostres, jihadistes en aquest cas, perquè una vegada més també hem vist com aquest noi que abans d'ahir va agafar un camió a Niça i el va estampar contra la gent del Passeig dels Anglesos era un noi francès.
La idea d'aquest article que de tant en tant comparteixo, no? Em sembla que va sortir al periòdico fa quan? Fa dues setmanes. El tema és que tenim un problema gros en aquest aspecte, i que en altres països, en la França, per exemple, el que s'està començant a fer també és mirar d'apartar alguns joves susceptibles de ser radicalitzats i treballar amb ells des de tots els punts de vista, un d'ells el psicològic també.
I aprofitar... Des del punt de vista clínic,
Des del punt de vista, sí, pot ser clínic, sociològic, en fi, però sí, des de diferents vessants, però clínic també, el clínic per suposat. És a dir, perquè si estudiem el tema, molts dels experts el que ens diuen és que s'ajunta una ideologia forta, reaccionària, carregada d'odi, que va buscant gent, la majoria d'ells, amb una fragilitat personal molt important. No? I aquesta, perquè, tret d'algunes excepcions, qui s'acaba matant no són els ideòlegs, sinó són aquesta gent que van i que llavors els indueixen tota una ideologia, i on al final la identitat aquesta predomina sobre tot el seu psiquisme. No? Com que això ho sabem, i en altres països s'està fent, i aquí a Catalunya s'està començant a parlar del protocol de detecció, està parlant del protocol de detecció de persones susceptibles de radicalitzar-se, però fet des de interior i des d'educació. Llavors jo proposava en aquest article, afegim-hi també salut, perquè aquestes tres potes, perquè no només sigui una cosa fiscalitzadora des de interior, o no només una cosa educativa que inclogui els mestres, sinó que quan s'ajunten aquests factors, que els clínics, que el que en sabem això, podem fer alguna cosa per la detecció i el tractament d'aquests joves.
I a França els està funcionant? Que ningú digui ara, no, no, ja hem vist la prova de que no, perquè és clar, que ningú digui, perquè segurament França fa molts més esforços per intentar evitar aquestes situacions que no pas les que després quan en surt una, quan tens un episodi com el d'allò, com el d'abans d'ahir, et destrossa tota la feina feta.
Exacte, és que un episodi d'aquest destrossa, però hi ha una feina feta silenciada, que és molt important, que és precisament és preventiva, i no només a França, a altres països com Dinamarca, si no recordo malament, però sí que hi ha la Dunya Bozar, que és una de les expertes franceses, doncs sí que parla d'un número determinat de gent tractada, sí que parla de que mínim un any de tractament, sí que parla de tota una tècnica per anar reduint, per anar...
En pocs mesos els pots radicalitzar i necessites més d'un any per poder-los retornar a una societat normal.
Exacte, però és que si ho pensem en altres facetes de la vida, ens adonarem que té sentit això. Destrossar és molt més fàcil que construir. O sigui, tu pots tenir una vida que t'ha costat molt d'arribar a una feina, a una parella, i en un dia això es pot anar en orris amb una acció que puguis fer. És a dir, destrossar és molt més ràpid. Ara, construir és molt lent, però jo penso que val molt la pena que ens fiquem i que pensem en això, com podem edificar la identitat d'aquests joves tan fràgils perquè puguin mirar més enllà d'aquesta ideologia tan recalcitrant.
I després, per una altra cosa que també és important que tinguem clara, a l'altra banda, si és que hi ha una altra banda, entre els musulmans hi ha molta gent que pateix, els pares, els cosins, els fills, els germans d'aquestes persones estan sent demonitzades innecessàriament.
Exacte, és un drama, perquè clar, també és un...
I se'ls aparta de la societat, que són gent europeus igualment, són francesos igual, o poden ser catalans també.
Exacte, és totalment un drama, pobra gent, perquè fa poc vaig llegir, fa un mes o així, un article, ara ho diré així per sobre, no?, d'un dels germans dels que va cometre un atemptat a França, el Charlie Hebdo, que era belga. Em sembla que sortia a la premsa un germà que era ell feia taekwondo i era molt bo i anava a campionats d'Europa, si no recordo malament.
Sí, jo em penso que era un germà d'un dels terroristes de l'aeroport de Brussel·les.
Ah, exacte, aquest. Llavors, clar, imagineu-vos, dintre d'una mateixa família, doncs hi havia un germà tranquil que havia lluitat tota la seva vida fent taekwondo, que era bo, i que, era, i que surt un germà d'aquestes característiques més que impregnat de tota aquesta ideologia, i aquest pobre germà i aquests pobres pares, doncs com...
Han quedat etiquetats de per vida.
Han perdut un fill i a més aquest fill s'ha carregat a no sé quanta gent. Mm. La culpa, la vergonya, ha de ser horrorós. És a dir, hi ha molta gent innocent, molt propera amb aquesta gent que comet aquestes barbaritats.
I la responsabilitat de tots, de tota la resta de la societat, perquè si per una banda una medalla en un mundial de taekwondo ens omplia d'orgull perquè goita aquest noi que ens ha aportat un mèrit esportiu a la nostra comunitat i ens pengem la medalleta, després no fem just el contrari quan passa el que passa amb algú de la seva família.
Exacte, en el fons el que ens costa molt i però és molt important que la gent que volem construir ens hi mantinguem és que no aconsegueixin, perquè el primer que es vol és dividir, és convertir l'altre en un altre no subjecte. O sigui, els que fan els fanàtics per convertir aquesta gent en homes bomba, o ara amb aquest que s'enfila amb un camió i arranca i el posa a 90 per hora, el que fan primer de tot és adoctrinar-los per fer-los veure que els altres, aquests que s'han carregat, no són persones, no són subjectes. No són, llavors nosaltres, la gent de bé, jo penso que hem de fer un esforç molt gran de no convertir a tota una comunitat o tota una tan heterogènia en què ells volen això. No, hi ha molta gent musulmana que estem patint molt, molt, molt aquest tema, igual que la resta de gent. I que tenim por també, jo visc aquí a Barcelona, tens por de que aquí també pugui passar, tens
clar.
Por. És a dir, que estem en el mateix barco i això jo penso que és molt important no perdre-ho de vista.
Paraules subratllades, en aquests moments. Saïd El Kadawi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornaràs en que ve?
Home, per suposat, ara que m'ho digueu.
Que tinguis bon estiu.
Gràcies, igualment.
Ràpid que s'acaba el temps.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris.
Des de la campanya Robaneta volem convidar a totes les oients dels Solidaris a la ruta turística Rebaixes en Drets Humans. Amb aquesta ruta recorrerem el portal de l'Àngel de Barcelona i coneixerem les seves pràctiques en matèria de drets humans. Perquè només rebaixen preus o rebaixen més coses? Salaris? Seguretat? Dret a sindicar-se? Això serà el proper dijous 21 de juliol entre les 6 i les 8 de la tarda. I trobareu el punt d'inici a Portal de l'Àngel en Plaça Catalunya. Us hi esperem.
Solidaris. Para-t'hi a pensar. Solidaris. Un programa per fer memòria.
Des del Banc de Sang i Teixits demanem, especialment ara a l'estiu, que tots els que pugueu vingueu a donar sang abans de marxar de vacances o quan estigueu de vacances. Mireu, durant els mesos de juliol i agost les donacions baixen aproximadament un 30%, però en canvi les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això l'estiu és un període especialment crític per nosaltres, pels bancs de sang. Quan fem una donació de sang ajudem a que 3 persones tinguin un tractament adequat. La meitat de les donacions tenen com a destí els malalts amb càncer i aproximadament un 30% de les donacions tenen com a destí persones que han patit accidents. Crec que no hi ha millor manera de celebrar que gaudim d'una bona salut que ajudar els que en algun moment d'aquest estiu ingressaran als hospitals i hauran de ser transfosos. Tota aquesta informació d'horaris, on estem ubicats, la trobareu a la pàgina web Donar Sang. Que gaudiu molt de les vacances, sigueu prudents especialment a la carretera i que tingueu molta salut.
Solidaris, amb Adrià Bas. Perquè el més important són les persones.
Avui als Solidaris, la sensació de que és estiu i que a partir d'ara en passaran moltes de coses, la tenim present a l'estudi. Marta Molina, últim programa, com estàs?
Molt bé, últim programa, sí, sí, déu-n'hi-do tota la feina que hem fet durant la temporada.
Contenta? Ostres,
molt contenta, la veritat.
Sí?
I moltes gràcies també, Adrià, per l'espai i la confiança.
No, gràcies a tu per la feina, contents nosaltres de tenir-te aquesta temporada als Solidaris a Catalunya Ràdio. I no ha estat fins aquest últim programa de la temporada, però avui ha arribat el dia, que hem volgut parlar del Brasil. I la Marta Molina, que ja ha viscut i ha seguit moviments socials i indígenes de la regió, avui ens explica, li hem demanat que ens resumeixi aquests darrers mesos convulsos polítics i socials que ha viscut el país a partir, entre altres casos, de l'impeachment a la presidenta Dilma Rousseff a través de la visió també del periodista Tadeu Breda, i que ens descrigui la situació actual del país que espera tenir i que està a punt de tenir, a punt d'inaugurar aquests Jocs Olímpics amb la mirada de l'activista de Rio de Janeiro, Rebeca Lerer.
Sí, Adrià, com saps, el Brasil és un país que m'estimo i que ara viu moments molt durs, amb un president interí, Michel Temer, del PMDB, un partit de dretes i neoliberal, que a més acaba de signar un decret alliberant 2,9 bilions de reals a fons perdut pel govern de Rio de Janeiro per reforçar la seguretat durant els Jocs Olímpics.
I ara s'ajuntaran aquests Jocs Olímpics i la ressaca de l'impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, que s'està cuinant des de fa temps. L'intentarem explicar avui de la millor manera, fent una anàlisi amb dos periodistes i abordant també quin paper han tingut els mitjans mainstream, els del corrent general, com U Globo, i l'oposició, el PT i les mobilitzacions socials, tant les de dretes com les d'esquerres. Marta, que tinguis molt bones vacances.
Igualment, Adrià.
Ara sí, el reportatge.
Brasil segueix immers en una gran crisi política que ni els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro han pogut cobrir. Sembla que fins que no es resolgui la qüestió de l'impeachment, el país seguirà buscant quin rumb seguir, mentre continuen les denúncies de corrupció, tant per la dreta com per l'esquerra. No serà fins a finals d'agost, poc després que acabin els Jocs, que Dilma Rousseff serà jutjada pel Congrés i es decidirà si torna a la presidència o se'n va. Rousseff va perdre el seu càrrec el passat 12 de maig de forma provisional i va ser substituïda pel seu vicepresident Michel Temer, del PMDB, partit de dretes amb qui va pactar després de la seva reelecció. Temer ha passat de ser aliat de Rousseff al seu pitjor malson polític. Encara hi ha part de la població que creu que el govern actual no té legitimitat i es parla d'un cop d'estat orquestrat per la centre-dreta per prendre el poder sense passar per les urnes. Però hi ha antecedents importants per explicar el que sembla la crònica d'un impeachment anunciat. Tadeu Breda, periodista independent de São Paulo, ens analitza a fons què va passar.
Sí, es un contexto de crisis, pero más que nada es un contexto de que la presidenta Dilma traicionó mucho a su electorado, ¿no? La gente que votó por ella el 2014 no votó para que hiciera el gobierno que estaba haciendo, ¿no? Un gobierno conservador, muy ligado al sistema financiero. Uh-huh. La gente pidió una cosa y la presidenta ofreció otra. Es la situación tradicional, así típica de que un gobierno se queda sin base social, abre las puertas a que la oposición la ataque, y fue lo que pasó.
Pèrdua de confiança de les bases del Partit dels Treballadors en un Brasil que l'any 2014 es va mobilitzar perquè Dilma Rousseff guanyés enfront del socialdemòcrata Aécio Neves del PSDB. Rousseff va guanyar, però amb molt pocs vots de diferència.
En vez de usar esta fuerza de movilización que se construyó durante las elecciones para implementar políticas de izquierda, reformas populares que la gente estaba pidiendo para seguir cambiando el país como empezó Lula, ¿no? Dilma hizo todo lo contrario. Empezó a practicar el programa de su adversario y empezó con medidas de ajuste fiscal, como ustedes en España muy bien conocen, recortó derechos de los trabajadores, en fin, y eso hizo con que no tuviera después el apoyo popular.
Y en aquest context, després d'un Brasil que no parava de mobilitzar-se des de 2013 per l'esquerra i crític també amb la mateixa esquerra, la dreta sortia al carrer a protestar en contra de la presidenta Rousseff per la mala gestió i la corrupció. Però els manifestants no portaven els símbols dels partits de l'oposició, sinó que vestien els colors nacionals. El 2015, el verd i el groc, immortalitzats per la selecció de Pelé, perdien la seva innocència esportiva per representar una manifestació política plena de contradiccions. El 15 de març de 2015, les ciutats més grans del país van assistir a un festival públic de conservadorisme. Tadeu Breda.
Cuando la derecha salió a la calle masivamente, ¿no? A lo largo de 2015 hubo tres o cuatro protestas muy, muy grandes de la derecha, sobre todo en São Paulo y Río, y en Brasilia también. Fueron las protestas, según las encuestas, las protestas más grandes también de la historia del país. Entonces se montó todo un escenario de que Dilma no estaba aislada políticamente, dentro de la política institucional, en el Congreso no tenía el apoyo necesario y en las calles tampoco. Entonces el escenario perfecto para que entonces la oposición sacara la banderillada final y la sacara del poder.
¿Y qué pasa amb els mitjans de comunicació? De cop i volta comencen a cobrir les mobilitzacions de la protesta de la dreta de forma molt especial i per primera vegada veiem a manifestants fent-se selfies amb la policia militar.
La premsa, los grandes medios de comunicación fueron parte del impeachment. No fueron solamente, no estuvieron para informar solamente, fueron quizá la parte más importante del impeachment de Dilma. Por ejemplo, la policía militar de São Paulo, cuando hubo la gran movilización en contra del impeachment, en sus cuentas de Twitter y Facebook, puso la bandera del Brasil, en su logotipo ahí, en su avatar, puso la bandera de Brasil, que era la bandera, los colores del impeachment. Entonces, es una relación muy, muy íntima entre la policía, la prensa y este movimiento que pidió el impeachment de la presidenta.
Mitjans de comunicació i policia aliats, com no havia passat durant les protestes del Movimiento Pase Libre, per exemple, que demanaven la reducció de la tarifa del transport públic a la ciutat, o durant les manifestacions en contra de la celebració de la Copa del Món de Futbol el 2013. Les arrels cronològiques de l'impeachment les trobem en una esquerra desmoralitzada i autocrítica, en un govern, el de Dilma Rousseff, que s'acosta perillosament a la dreta neoliberal i pacta amb les elites financeres i de l'agronegoci, que finalment la traicionen fins a fer-la fora. El mes de setembre sabrem què passa en un Brasil amb o sense Dilma. Veurem si el vicepresident Temer acaba el mandat fins al 2018 i després hi ha eleccions, però hi ha qui diu que si Dilma torna hauria de convocar eleccions. El que sí sabem és que en pocs dies comencen uns Jocs Olímpics també amb algunes contradiccions. El president interí, Michel Temer, ha alliberat gairebé 3 bilions de reals de crèdit a fons perdut per la Secretaria de Seguretat del govern de Rio de Janeiro. Rebeca Lehrer, activista de drets humans i coordinadora de campanyes d'Amnistia Internacional al Brasil, ens ho explica.
Bueno, del principio de la aprobación de los Juegos hubo un contrato que decía que la parte de seguridad para las Olimpíadas sería hecha en coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Entonces, es algo que ya esperábamos, pero no que la crisis financiera del estado de Río iba a significar que fondos que tendrían que ser usados para otras políticas de salud, de educación y de derechos en general, al último momento tuviera que ser toda puesta en plata para pagar sueldos retrasados de policías y garantizar que la Fuerza Nacional pueda trabajar durante los Juegos Olímpicos. O sea, es una situación impensable para un país que se puso disponible a recibir los Juegos.
Els protocols d'actuació de les forces de seguretat durant els Jocs es tem que siguin molt violents, com va passar amb altres esdeveniments esportius internacionals.
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados con más riesgos de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, porque en Río ya tenemos un histórico muy malo de muertes y homicidios resultantes de intervenciones policiales. Y ese año, desde enero, estamos viendo más violencia y más represión por parte de la policía de Río. En mayo tuvimos un aumento de 130% en el número de muertos por la policía en comparación con mayo del año pasado. Uh-huh. Lo mismo se pasó en el año del Mundial de Fútbol. En el 2014, año del Mundial, en Río hubo un aumento de 40% en las muertes practicadas por la policía. Y en el 2007, cuando tuvimos el Juegos Panamericanos en Río, un otro gran evento deportivo internacional, fue el año que la policía más mató gente en la historia de Río. O sea que hay una tendencia muy clara de que esos grandes eventos deportivos internacionales traen más presión para las fuerzas de seguridad, para que traigan resultados, y los resultados parecen ser más represión y más violencia contra la gente pobre y negra que vive en las favelas, que son la mayoría de las víctimas.
I així com va passar amb la Copa del Món de Futbol, hi ha hagut famílies que han hagut de marxar de casa seva, en aquest cas, per deixar pas a construccions olímpiques.
Eso pasó con una localidad llamada Vila Autódromo, que hasta ahora está amenazada, y recién hace un mes firmaron un acuerdo que parece que por fin va a garantizar casas para algunos de ellos, pero es otro tema. Las remociones forzadas por construcciones vinculadas a grandes eventos también es una realidad histórica. Más de 30.000 personas fueron removidas en Río en los últimos 6 años.
Hi ha sectors socials que, tot i tenir por de la repressió policial, pretenen mobilitzar-se a Rio de Janeiro durant els Jocs Olímpics per reclamar el dret a la ciutat i la fi de la violència policial. Tot això en un context de crisi política que ha acabat menjant espai a discussions pendents al Brasil lligades amb la vulneració dels drets humans.
Hace como más de un año que estamos conviviendo con esa crisis política. Queda muy poco espacio para hacer un debate público de calidad sobre otros temas.
Solidaris, para't a pensar.
Doncs, si és de qualitat o no, ja ens ho direu al final. Si més no, els pròxims minuts intentarem fer aquest debat que reclamaven. Impeachment a la presidenta Rousseff. Afloren cada setmana nous casos de corrupció política que afecten a ministres i a alts càrrecs del seu govern i de l'expresident Lula, ell inclòs, però també a l'oposició. Ara fa 4 dies, el president de l'Assemblea del Brasil, Eduardo Cunha, que va ser una de les persones que va impulsar la destitució de la presidenta, davant de les acusacions de corrupció que ell també havia rebut, dimiteix del càrrec, embolica que fa fort. I a menys d'un mes per l'inici dels Jocs ha tornat a passar, com ja va succeir abans i durant el Mundial de Futbol de fa 2 anys. Els col·lectius socials es manifesten en protesta per una despesa desorbitada, descontrolada, que al Brasil necessiten amb més urgència per resoldre crisis de llarga durada. I també, com ja va passar fa 2 anys, quan hi ha protestes, i aquests dies n'hi ha hagut, la policia actua amb contundència i augmenta la pressió cap als periodistes que volen informar. Hi ha hagut detencions i els moviments socials s'han queixat públicament. Ara que tothom en parlarà aquest estiu, aquestes pròximes setmanes que potser ens asseurem davant de la televisió a veure la cerimònia d'inauguració o alguna competició olímpica, sapiguem, pensem una mica més enllà dels tòpics. Marta Orsini, periodista, experta en gènere i professora de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Fabricio Borges Carrillo, doctor en Relacions Internacionals i investigador del CIDOB. Com estàs?
Muy bien, buenas tardes.
Gràcies a tots dos per acceptar la nostra invitació. Aquesta conversa, que serà breu, però en la que mirarem de posar ordre a una realitat que no pot quedar tapada per l'eufòria olímpica. Ara mateix, al Brasil, què importa més, què pesa més, els Jocs o l'impeachment a la presidenta Rousseff?
Yo creo que el tema del impeachment de la presidenta Rousseff creo que es un tema que hoy es mucho más importante en Brasil y un tema sobre el cual la gente habla mucho más porque no se percibe en Brasil realmente un clima un clima olímpico de festividad por la proximidad de los Juegos.
Sí, ¿por qué?
Ni siquiera en los medios de comunicación se nota en las páginas de los diarios noticias sobre los Juegos Olímpicos. Bueno, porque ha sido un episodio singular y con una proporción tan grande, ¿no? De sacar una presidenta que ha sido democráticamente electa, ¿no? En Brasil. Y llevamos ya algunos años que de una polarización de la política en Brasil y de unas peleas impressionantes entre persones.
Realment la presidenta s'ha quedat sense aquesta base social? La població que la seguia s'ha sentit traïda, com ara sentíem el reportatge?
Bueno, lo que ocurre es que hay muchas críticas del gobierno de Dilma, también por parte de los sectores progresistas que han votado a ella. Pero eso no significa que esos sectores han dejado de apoyar a la democracia brasileña. Es decir, que
no,
eso,
por descontar.
Que, claro, entonces, muchos sectores progresistas es verdad que están decepcionados con el gobierno de Dilma porque ha ido en contra de muchas de sus propuestas en ámbitos sociales. Por en cambio, estar en contra del impeachment porque, obviamente, porque no existen los motivos legales que justifiquen.
Que lo fundamentaban.
Claro, entonces están a favor de la democracia brasileña.
I tot i que la dreta ha utilitzat el discurs de la corrupció, a les seves files hem vist que també hi ha casos, no?
Sí, sí, és un cas de hipocresia molt clara, no? Se ha utilizado el mismo discurso incluso que se ha utilizado en el golpe militar en la década de 60, ¿no? Que también se hablaba de corrupción, del fin de la corrupción.
Sí, y es curioso porque como es un fenómeno que la derecha y el ámbito de la sociedad civil sale del armario en Brasil, es decir, porque la derecha ha ganado las calles y ese es un fenómeno reciente, o sea, aunque eso existió también en los años 60, como ya mencionaba Marta, pero es curioso que como después los movimientos sociales que estuvieron en las calles han sido históricamente criminalizados por los sectores conservadores. Y ahora los sectores de derecha van a la calle, como el movimiento Brasil Libre, que en realidad tiene un discurso anticorrupción, pero en realidad es sus propios miembros, como un artículo de Carta Capital recién ha presentado, están involucrados con personas involucradas en corrupción y reciben financiación de los partidos de derecha. Es decir, que es un discurso hipócrita porque se presentan como sectores que no están con ningún partido, pero que en realidad son financiados por los partidos de derecha.
Y aquellas personas que diuen que aquesta destitució de la presidenta ha estat un cop d'estat encobert, tenen prou força? És a dir, la societat civil brasilera és prou forta per poder reclamar una democràcia real?
Yo creo que todavía el debate político en Brasil está muy en pañales.
Entonces, verde.
Verde. Entonces, como ahora mismo está tan polarizado el debate, es casi como que los dos bandos son prácticamente sordos.
Y no hay una aproximación al diálogo.
No.
¿Els jocs poden ser aquest catalitzador, tenint en compte que aquest pròxim mes el món sencer es fixarà en Brasil, caps d'estat hi arribaran per visitar els Jocs Olímpics, les seves pròpies delegacions? Serà aquesta una ocasió per intentar desbloquejar aquesta política encallada, aquesta democràcia ara mateix bloquejada?
No és possible prever nada, però no. Tengo la sensación que será como una tregua y un mes de fiesta, más o menos como pasó durante el Mundial.
Sí, pero también creo que puede ser un espacio que diferentes sectores polarizados del país entienda también presentar su discurso. Yo creo que de alguna manera, aunque existe esa tregua, pero cada uno va a presentar sus ideas, o sea, cada sector de Brasil,
sí.
Sin, digamos, un diálogo. Pero puede ser una oportunidad, sobre todo porque como el mundo, o sea, muchos países van a tener Brasil, ¿no?
Como observadores internacionales, sí, en Brasil en ese momento.
Sí, yo creo que es una oportunidad también para los sectores, sobre todo los sectores progresistas que están preocupados con el bienestar de la sociedad brasileña, ¿no? Y con los derechos sociales y políticos que puedan manifestar para que el mundo sepa realmente lo que está pasando en el país.
¿No? Quan s'organitzen uns jocs, sempre és un gran esdeveniment en el sentit de que allò que es construeix pels jocs, aquelles dinàmiques, acaben quedant a benefici de la societat. Aquí Barcelona va passar, Barcelona va fer un canvi excepcional després, durant i després dels Jocs Olímpics. La nostra imatge al món va canviar, es van millorar posicions de feina, en fi, això passarà al Brasil també? Els jocs deixaran alguna cosa a benefici de la societat brasilera?
Tengo la sensación que Brasil está perdiendo una gran oportunidad de haber, o sea, tenía en sus manos la oportunidad de hacer algo parecido con lo que hizo Barcelona. Y en los mundiales hemos visto que todo salió bien al final, pero el legado de eso para las ciudades que han tenido los partidos no ha cambiado mucho.
En urbanismo, en acceso al mercado de trabajo, ¿todo esto no ha mejorado?
No especialmente.
Sí, es una pérdida de una gran oportunidad porque en estos juegos podrían presentar Brasil como en un país que, aparte de ser un país ya conocido por estereotipos históricos como la festividad, la cordialidad, la hospitalidad y todo esto, pero que también presentar un país donde hay conocimiento, donde hay producción académica, donde hay tecnología.
Que ahí es.
¿Sabes? Y realmente.
Y
eso,
muy buena.
Claro, y eso existe en el Brasil.
Claro.
Pero hay una falta enorme de planificación. Y sobre todo por los tomadores de decisiones, una falta de compromiso con el futuro del país para justamente presentar al mundo que el país también tiene mucho a aportar en el mundo, aparte de esa dinámica de socialidad y de fiestas. Y por lo tanto, cuando no se planea bien y se hacen las actitudes tal cual, la vergüenza de lo que está ocurriendo en Río de Janeiro ahora, esto causa daño al país.
Ara ho sentíem. El president Temer, interí, ha concedit un crèdit de 2.9 bilions de reals, que equivale a uns 870 milions de dòlars, efectes només de seguretat, per fornir la seguretat de l'estat de Rio durant els Jocs, i que els moviments reclamen que aquests diners podrien ser útils per a altres coses més urgents del país. En quin punt es queden les polítiques socials brasileres? És a dir, ara mateix, quins són els principals problemes que el Brasil ha de resoldre?
Bueno, creo que Brasil tiene...
Sou capaços de fer els 3 o 4 punts en poc temps?
Sí, és muy amplio eso.
Muy amplio, ja ho sé, ja, Marta.
Yo creo que uno de los grandes problemas es en el contexto de desigualdad social y también de fortalecer el sistema de bienestar en Brasil. Pero esto, todo esto está en riesgo, sobre todo porque el actual gobierno, o sea, el presidente interino, envió la semana pasada al Congreso un proyecto de enmienda constitucional que se llama PEC 241, según el cual se propone que en los próximos 20 años no habrá aumento en los gastos sociales en
Perdón,
Brasil.
Perdón, repítelo.
El presidente de Brasil envió un proyecto de enmienda constitucional al Congreso para que exista un cambio en la Constitución de Brasil de 1988 y para que ese cambio se haga con que en los próximos
20 años
no exista ampliación socialmente los gastos en políticas sociales en Brasil.
Mara de Dios.
Es decir, entonces, que si esto realmente es efectivo, en los próximos 20 años no habrá mejoría en hospitales, no habrá aumento de plazas en las escuelas e inversión en investigación. Sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es un país que la población es joven, pero está envejeciendo, es clave que
el sistema sanitario estigui ben preparat.
Claro, y eso, entonces, el riesgo es eso, es generar una deteriorització del sistema.
Perquè després una altra cosa, els jocs afecten només a l'estat de Rio i a Rio de Janeiro, però el Brasil és immensament gran. Hi ha zones que ni se n'assabentaran dels Jocs Olímpics, com aquell qui diu, i aquella gent també han de poder ser partícips d'aquestes polítiques socials, perquè ho necessitaran moltíssim.
Sí, sí, jo añadiria també que habrá un retroceso important en los derechos, por ejemplo, en la política de igualdad de género, ¿no?
Tú eres experta en eso.
Sí, por ejemplo, el gobierno de Temer, por ejemplo, ahora ya no hay ministras, ¿no? En su ministerio no hay mujeres. Y la persona responsable por la Secretaría de los Derechos de la Mujer es una mujer religiosa. Y ella, por ejemplo, ya declaró que está en contra el aborto en Brasil en casos de violaciones. Porque solo para recordar, en Brasil el aborto es ilegal. salvo en casos de riesgo de vida o de violación. Mm. Y esta señora ya
posa en dubte fins i tot això.
Sí. Entonces, la previsión es eso, de que habrá un retroceso impresionante en los derechos ya conquistados, los avances que el gobierno Lula y Dilma, los gobiernos de Lula y Dilma, habían alcanzado, ¿no? Que pese a las críticas que hay a los dos gobiernos, es innegable que hubo avances.
Hem donat dos inputs, el de la sanitat i ara mateix el de les polítiques de gènere. Un altre input, el de l'educació.
Bueno, creo que en la última década hubo avances en el ámbito de que, o sea, hubo disminución del analfabetismo en Brasil, pero aún así, o sea, hay muchísimo que mejorar en el ámbito de la educación. O sea, en la última década han sido creadas nuevas universidades y también el ámbito de la educación básica, o sea, han avanzado. Pero queda mucho por hacer y si se concretan las políticas que se tienen planeado ahora, que justamente hacer esos recortes, eso será, y eso ya está ocurriendo, un retroceso. Porque un país, Brasil, no podrá avanzar si no hace inversiones en educación, en salud, porque es un mecanismo básico. El Estado tiene este rol de corregir las asimetrías, las desigualdades. Pero tal como está, existe una conexión entre sectores conservadores y neoliberales, entonces que imponen su agenda. Entonces los derechos previstos en la Constitución, en la realidad lo que van a hacer es pasar a ser privilegios de aquellos que pueden pagar por ellos.
Que en los dos gobiernos, en el gobierno de Lula y de Dilma, también hubo avance, por ejemplo, en el sistema de cuotas, ¿no? Ha ingresado en las universidades más negros y más mujeres, y eso ha permitido mucho que el nivel de desigualdad social que existía en Brasil ha disminuido en los últimos años.
¿Quién es el estado más pobre del Brasil en aquellos momentos?
Bueno, de los estados como Maranhão, o sea, la región del norte es la región más pobre, pero también hay estados también del nordeste que son bastante pobres, por ejemplo, como Piauí.
Doncs que aquest estiu, quan estiguem veient alguna competició dels Jocs Olímpics, més enllà de pensar en samba, caipirinha i aquell Brasil ideal que tenim tots al nostre cap, en el Corcovado, el Pau de Sucre, pensem en aquests estats. Marta Orsini, Fabrício Carrijo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per limitar-nos.
Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade.
Solidaris. No fem diferències.
I anem tancant els solidaris aquesta temporada. No volíem acabar el programa sense parlar del tercer sector a Catalunya.
No deixis de caminar.
Parlàvem de la societat brasilera, parlem ara de la catalana. Amb ell, el que ens faltava per tancar la temporada, Felipe Campos, com estàs?
Molt bé, Adrià, què tal?
Aquesta setmana, la taula d'entitats del tercer sector social ha alertat, sobretot, d'un fet que aquesta temporada hem parlat alguna vegada i als solidaris, que és aquesta urgència d'augmentar el salari mínim professional, que seria convenient, perquè ara mateix hi ha un 13% dels treballadors, gent que té feina i que cobra cada mes, 13% de catalans que, malgrat tenir feina i malgrat ingressar doncs, un sou, són pobres, han cronificat la seva situació. Per tant, des del punt de vista de les entitats del tercer sector, allò en el que el Felipe treballa cada dia des que es lleva fins que se'n va a dormir, començarà l'estiu, haurem de dir allò, ens n'anem de vacances d'aquí una estona quan siguin les 4, però és evident que és un concepte filosòfic això d'anar-se'n de vacances, no tothom ho pot fer, i menys quan estem parlant d'aquestes famílies. Què necessiten aquestes entitats, què necessiten aquestes famílies i el teixit del tercer sector, Felipe?
Adrià, és que ha estat un curs molt difícil, un curs molt difícil on, desgraciadament, arriben aquestes dates, tanquem temporades, tanquem un capítol, però la història continua. Hem tingut exemples molt punyents durant aquest curs, no? On la pobresa ha estat el actor principal, desgraciadament, no? Els solidaris durant aquesta temporada hem parlat de la pobresa, però hem parlat també de la vulneració de drets, com és el tema habitacional, l'energètic, però, clar, estem parlant de la política pública que pugui garantir que la gent tingui recursos a la butxaca farà que puguem reduir altres tipus de polítiques, com és la part més d'assistencialisme, que en moltes institucions del tercer sector nosaltres reivindiquem la necessitat de... La gent ha de tenir recursos.
I enfortir la capacitat d'estalvi, i enfortir els recursos personals de cadascun per administrar-nos els nosaltres i no haver de dependre de les administracions.
Correcte, ja.
Sempre que i de manera sistemàtica, o fins i tot de les entitats que fan tot l'esforç que poden, també hauria de ser un objectiu de l'Estat.
El problema és que, i de veritat no és per fer demagògia, però si podem situar en el centre les polítiques públiques, mm-hmm, i hem viscut un any complex també en la configuració de governs, jo crec que això també és una cosa
sí,
important.
Sí, això ha encallat moltes coses.
Moltes, i que han endarrerit moltes situacions o respostes a necessitats que ja existien.
Sí,
és a dir, ningú en les campanyes electorals feia referència que la pobresa no és una qüestió d'ara, sinó és conseqüència d'unes polítiques desenvolupades i que ara tenim resultats. I que els conceptes macroeconòmics es poden donar unes visions, i l'escoltem a les notícies, però què passa als micro? Què passa al tercer sector social de Catalunya, a les entitats de base? Pues que la pobresa, que moltes persones, els drets socials més bàsics han estat vulnerats. I què passa un curs? Tanquem un curs i que hi ha moltes coses que no s'han fet. No? I jo crec que és important que moltes institucions que ara mateix estan tancant, que estan fent valoració de curs, posin de manifest que això han de ser els reptes per iniciar el curs que començarà.
És que sembla que puguis tancar un capítol i obrir-ne un altre al mes de setembre, però aquí hi ha dos mesos que la gent seguim vivint, seguim respirant, seguim menjant, seguim tenim els nens a casa perquè no van a l'escola. Les entitats no tanquen a l'estiu, no poden, vaja, no s'ho poden permetre.
No, i sobretot tu deies el tema de la canalla, jo no solament per parlar solament de les institucions d'infància.
No, no només, també la gent gran.
Correcte, no? Jo feia referència a què passa amb la gent gran, què passa amb aquests serveis bàsics i mínims que ara mateix, doncs, pues, parlaven abans, no? És a dir, tenim una dificultat de moltes de les polítiques estatals que afecten les competències autonòmiques que estan parades, i que això solament ens porta a una idea que jo crec que tant el tercer sector de Catalunya, la taula del tercer sector de Catalunya, com moltes institucions parlen, perquè Catalunya creixi socialment, és necessari que el tercer sector social també creixi i que a més ho faci de manera eficient, sòlida i sostenible en el temps. I això solament és posant al centre d'aquesta agenda política a les institucions i les persones.
I quan el Parlament el mes d'agost faci vacances, o ara el juliol, les senyories marxin i diguin ja ens veurem, com aquell qui plega a l'escola, deures per aquestes pròximes 6-7 setmanes, abans no ens tornem a escoltar aquí els solidaris.
Pues mira, jo he fet com els deures que em demanaves, no? Primer, drets socials, en tema d'habitatge. És important, no? Duplicar el nombre d'habitatges que gestiona el tercer sector, de passar dels 1.500 a 3.000. En temes d'ocupació, enfortir la capacitat del tercer sector per poder donar cobertura a col·lectius vulnerables. En temes d'integració social sanitària, dissenyar conjuntament, no?, fer una xarxa d'atenció social i sanitària. I després, des de la part econòmica. Parlem de finançament, parlem de la sostenibilitat de les institucions. Hem de generar instruments, que la inversió pública i privada, una cosa que sempre parlem aquí als solidaris, el partenariat ha de ser una realitat sostenible, i sobretot parlar també de la concertació de serveis. És a dir, el tema de la subvenció està molt bé, però què passa quan pressupostàriament no arribem? Hem de poder protegir segons quins serveis que es desenvolupen a Catalunya, perquè sigui sota concert econòmic i, per tant, que no depengui solament de la partida pressupostària definida.
Idees que posem en obert als solidaris, gràcies al Felipe Campos, el nostre veí del tercer primera. T'ho he de dir així perquè sempre ho he dit a tots, que tinguis molt bones vacances, que tinguis molt bon estiu, un repòs del guerrer merescut amb la família, i ens sentim aviat. Família. Moltes gràcies, Felipe.
A tu, sempre.
I així acabem la vuitena. I si us dic la veritat, ha passat volant. Una temporada de molts canvis en el funcionament del programa, un equip pràcticament nou de dalt a baix, un to i un ritme diferents, una temporada de molt futbol que ha fet saltar els solidaris en moltes ocasions, i malgrat això, ens heu vingut a buscar el podcast a les xarxes i ens heu regalat una pujada d'audiències molt valuosa. Us agraïm la complicitat. I això té moltes lectures, però més enllà de la radiofònica, n'hi ha una d'especialment significativa. Aquests mesos hem estat testimonis de la pitjor crisi humanitària després de la Segona Guerra Mundial a Europa. Hem seguit les històries de vida dels refugiats. Hem expressat suport a les víctimes del terrorisme. Hem volgut escoltar les raons d'aquest terror. També hem posat en evidència la retallada de drets i de llibertats a casa nostra, la pobresa creixent de moltes famílies. I contra la barbària, contra el menysteniment de l'estat del benestar, propostes, en positiu, fetes per gent que des de tots els racons del món tenen idees que transformen. I ho hem fet sense pretensions, escoltant, parlant i deixant parlar, i sempre procurant posar-hi rigor. I estem obligats, és la ràdio pública. La gent que fem els solidaris, la Rosa Silluer, la Judit Sala, l'Esther Garriga, la Marta Molina, els col·laboradors d'aquest any, en Felipe Campos, en Seguit El Cadawi, la Begoña Román, la Raquel Sancho, l'Eduard Costa, en Javier Willem, en Dani Vilaró i en Francesc de Dalmases, totes i tots esperem haver-vos activat per un món millor. I així ho seguirem fent a partir del pròxim 3 de setembre, novena temporada dels Solidaris, els dissabtes, com sempre, a les 3 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb el convenciment de que el més important són les persones. Sigueu feliços, un petó ben fort!